l'embafada, el gran festí, la bacanal radiofònica. Aquí comença Empanada Cultural. Un programa cuinat per Pol Diller, Adriano Calero, Carles Martínez, des de Ràdio Fabra.
Empanats, empanades. Avui toca seure's en un altre tipus de butaca. Ja no la del cinema, com en sol acostumar l'Adriano, sinó la del teatre. Ai, el teatre. Un art tan noble com antic, molt més pur que el cinema. I ja no parlem del còmic o del videojoc. Les arts escèniques, aquelles tan extraviades del circuit artístic massiu. El teatre, aquell tan infinitament fascinant, accidental com la vida. El lloc on les llàgrimes dels virtuosos i els malèvols es mesclen per igual. El teatre, aquella poesia que surt del llibre per fer-se humana de cos present. Un actor projectant, un públic rebent, sentint el mateix instant de la seva creació. Una experiència única, irrepetible en cada funció. O tot, o re. El risc total en l'art. El teatre, un lloc on les emocions suren eternament. Sí, sí, passi, sí.
És aquí el càsting?
Aviam, ha vingut fins a aquest teatre radiofònic, no? O sigui, que vostè dirà.
D'acord. Començo?
Sí, sí, endavant.
Déu és testimoni que mai més podran enderrocar-me. Sobreviuré quan tot el Covid hagi passat, encara que hagi de fer d'extra al Polònia, de cambrera d'òpium o de caixera al consum. Déu és testimoni que mai més tornaré a passar gana escènica!
Magnífic, magnífic. Ho veuen, senyores i senyors. El teatre no és com la vida, és la vida mateixa.
Que bo que s'ha quedat això, eh? Que rodonet, tio. Ara podria estar, precisament com ara que estem gravant, sobre taula de TV3, eh?
Sí.
Ho he vist molt de sobre taula.
Són proves. Mira, com que el Carles feia aquelles proves de l'associació... No, Carles. El Carles, ara ho farem, però el Carles feia aquelles proves per entrar a l'associació de crítics, no?
Sí,
no
sí,
la CER
sí.
Era de crítics, no de còmics. Perquè te'l podien haver agafat també de
sí,
còmic.
Ho sé, ho sé.
Jo estic fent les meves proves per entrar a les proves del TNC.
Pues us veig bé, eh? Us veig bé. A més, collons, que tens aquí una mestra molt bona.
Avui tenim
avui tenim
una gran convidada, que és Roser Bundó, que la coneixereu per altres veus d'altres cops en format còmic. Avui no, avui ve com a col·laboradora.
Carme, no?
Carmeta.
Havies fet de Carme, és veritat.
La Carme! Hola, nois, què tal? Bueno, com ha anat durant aquesta pandèmia?
En aquella època, on que no hi havia càmera, no? Que no tenien vídeo, i llavors era molt més fàcil anar-la
colant. Clar, els personatges.
Ara, per cert, avui, Déu-n'hi-do el camarote, no? Que
noi, tinc l'esquena suada i, sí, okay. I amb xepa ja.
Doncs aquelles persones que estaven patint per la setmana passada no, fa tres programes
sí, ja, gairebé.
No ens van veure ara ens tornarà
esperem, no? Potser ara s'espera en algun moment.
Pobre Marcos, que s'havia preparat si bigotito i no pudo aparecer. Però hoy tenemos això, tenim sí. A Roser. Hem passat de Marcos, no? Entès amb la música, sí. Amb la música ambient
sí. Bueno, a la Roser que és actriu ja consagrada sobretot amb nosaltres, que si veieu qualsevol curt que fem aquí amb els de Fergat, amb el Ferran i això, la Roser al final és el seu reel també com a actriu, perquè l'agafem sempre, camaleònica, a mas no poder. La trobareu també donant classes de català
ah, sí? amb
la geminada.
Veus? Sí, perquè... Això de les llengües ens està molt, va de la mà de la ràdio, t'has sí. Adonat? Jo fent de guia, tu de profe...
Jo de res. I després Adriano també ve...
De Riborn, o què?
Ve també per fotre'ns un clatallot, perquè com que mai hem portat teatre això empanada, sí, ve sí, per... A sentar una mica les bases i a veure si a partir d'aquest moment ja comencem a tractar una mica més o si no, de tant en tant, a veure com.
Però és estrany perquè fa. La Roser ens va demanar fotre un programa de cuina.
És veritat.
Ara m'estic recordant.
Com es deia, la pastelleria d'Adriano?
La pastelleria d'Adriano. Jo soc més de cinema, però bueno, els pastissos m'encanten. Però, de fet, és veritat, no? En recordo que aquell any, quan vam fer l'any aniversari, tornem a ubicar el personal aquí, vam fer l'any, vam esperar que els oients, no? Aquells oients sí. Que realment no coneixíem, ens donessin feedback, ens donessin idees. Elles, i evidentment els coneixíem i un d'ells era la Roser i ens vas demanar no ens vas demanar a teatre,
però
per què no?
Era la Carme, perquè era la Carme
vale. Hem de diferenciar
t'havies ficat en el paper
i, vale, sí, persona vale. I actriu
però bueno, has vingut aquí i has dit mira, si no porten teatre ja vinc jo i porto teatre, no?
Sí, sí,
però
sí.
Avui llavors tot és teatre? Tres seccions de teatre? Com ho fem això?
No, això, mira, abans d'entrar al Mador del Dia, que et sembla si sí, sí, mostrem una mica les xarxes socials.
Per què el Ferran no fa l'àudio de les xarxes socials?
Jo ho volia fer ell, eh?
You got that beat. Ens podreu trobar a Facebook Empanada Cultural, Twitter Empanada Cultura sense L, Instagram Empanada Cultural, tots els podcasts a Spotify i els videocasts a YouTube. Menú del dia.
Com m'agrada, com m'agrada. Llavors què? Començo jo.
Sí, a
abans que ningú digui res, ja començo jo, ja us dic que porto... Que porto teatre? No, hòstia, no. Em responc a mi mateix, eh? M'he fet un Juan Paloma en tota la regla, tio, perquè no porto teatre, porto cinema, és clar. Oye, però he elegido un cineasta que jo crec que va bé, no? Con estos... aquest filaprim que em caracteritza, que ens caracteritza. Hoy voy a Hong Sang-soo, a cine coreano, cine del bueno, teatro del bueno, cine del bueno.
Exacte.
Y yo creo que, a ver, está claro que lo he intentado adaptar, hay un estreno ahora en cartel muy interesante, la mujer, ¿no? La mujer que huyó, la mujer que escapó, The Woman Who Ran, y me venía a huevo para poder hablar de él y de su cine, que es que me parece apasionante el cine de Hong Sang-soo, pero es lo que digo, hay una excusa, ¿eh?, para ubicarlo en este programa, y es que él parte de un planteamiento muy similar al del lenguaje formal del teatro, evidentemente por las limitaciones que tiene, pero que él sabe aprovechar más bien para crear esa veracidad ficcionada en forma de esos planos que respiran, que se alargan, interpretaciones muy orgánicas, que deja que corra, que fluye, parte de con apenas, eso sí que no lo tiene el teatro, no al menos no todo tipo de teatro, pero con un par de líneas de ideas, de diálogo, y lo que deja es que sean los propios actores los que vayan desarrollando la historia. Esto es un poco a lo Wong Kar-wai, ¿os dais cuenta?
Sí,
que
no,
los tíos que me
ya
molan,
relacionas, ¿eh?
Pero a nivel estilos y tonos no tiene nada que ver. Esa sería un poco la excusa, ¿no? Al final también ubica muchas de sus acciones en interiores y es más bien lo transitorio que está en los exteriores.
Adriano, ¿vos que llencem ya la careta?
No, porque después no parlaré de teatro, ¿eh? Yo ya entro en materia, que Hong Sang-soo suda mucho de sí. Pero bueno, para que quedara claro cuál es ese punto de encuentro, y de hecho muchas veces viendo pelis de Hong Sang-soo la peña dice, pero es muy teatral, ¿no? Y bueno, ya lo discutiremos si es muy teatral, y lo dicen en el mal sentido, ¿eh? Teatral cuando se apela a esa interpretación como
la nuestra
antes,
intro,
¿no?
Como la nuestra intro.
Oh, perdón, ¿eh? Perdón.
No, pero
escolteo.
La meva era de esa finura de la
poco
que
poco realista, hablabas, para que me entendáis. Yo veo más el teatro también en su estructura. Y hoy hablaremos de una pelea más con una estructura en tres, ¿no? En tres tiempos, ya lo veréis. La típica, la clásica, pero que es muy vinculable al teatro.
Qué
bien. Hong Sang-soo, The Woman Who Ran.
Molt bé. I Roser, com a convidada, què ens portes? Com ens deleitaràs amb aquest teatre?
Jo avui porto monòlegs.
Hòstia.
Molt bé. De comèdia?
No.
Ah.
No. La comèdia us la deixo a vosaltres. Jo sóc una drama queen. Sí?
Jo un drama king. M'agrada.
Hòstia, mescla horrible, doncs.
Per tant, porto Chicha i Limona. Sí?
Molt bé. O sigui que estrenem bé, aquesta secció de teatre, perquè avui sí que estrenarem secció de teatre, que jo ja ho he escoltat, no havia escoltat
teatre!
Encara la intro de teatre.
Del bueno!
I és bueno. I jo acabaré, si és que hi ha temps restant del programa d'avui, parlaré d'un còmic que és bastant diferent al que hem portat normalment, perquè és una cosa, inclús es diria que és més teenager, és més de... És un còmic com, quasi us diria, no infantil, però bastant juvenil, és una cosa que no hem portat mai, que sempre portem coses més d'adults i això, i aquest cop us porto un còmic que es diu Drama, que és una mica la història...
Bueno, ja
la veu. Sí, no? Ja és una mica la història de com funciona una obra teatre a les esquenes, o sigui, entre bambalines, no? Que es diu entre bambalines. Així que ja veurem.
Sí. Bueno, és un escenari, no?, el que tenim allà.
Exacte, la portada surt un... Sí, surt un escenari, un taló, el típic taló, i ja veurem...
M'acabes de recordar que m'he oblidat, m'acabundera, m'he oportat el pack de Hong Sang-soo d'Intermedio.
Parlaré
d'ell.
Hòstia, noi.
Sí, sí.
Doncs bueno, pues entrem a cinema.
Sisplau.
Cinema.
Estic esto es muy Hong Sang-soo, ¿eh? Lo que estáis escuchando ahora, lo que está sonando, es claramente el típico tono de las pelis de Hong Sang-soo, ¿no? Que se plantean como una especie de cuento muy agradable, pero ya veréis que no, ¿eh? Que está lleno de trampa. Yo estoy feliz hoy, porque, hostia, la semana pasada, Wim Wenders Refn, uno de mis cineastas preferidos, hace ya un tiempo, eso sí, Wong Kar-wai. Y estaríamos hablando de Hong Sang-soo, que sin lugar a dudas son uno de mis tres directores favoritos del siglo XXI, ¿eh? No, si no me ponéis en una complejidad de tener que decidir, pero sin lugar a dudas en la modernidad, hostia, Hong Sang-soo me parece un crack, un maestro. Como os decía, ¿no? Tiene ese vínculo con lo teatral, a veces por su malentendido cine, aunque poco a poco cada vez es más comprendido y gusta más, y de hecho algo que también está marcando la diferencia es que antes era un cine de festivales, ¿no? Era el típico surcoreano, Hong Sang-soo, surcoreano, que se paseaba por los festivales europeos y no llegaba aquí, nos tocaba buscarlo de mil maneras, haciendo un poco el piratilla. Después, como os comentaba justo hace nada, escasos minutos, realmente Hong Sang-soo nos da la oportunidad intermedio con ese pack de 5 pelis de conocerlo a fondo. Son pelis que van entre el 2001, 2004 hasta el 2006, más o menos, porque es un tío muy prolífico, enseguida lo veremos. Y bueno, es que qué lástima no tenerla aquí, porque es que el pack de intermedio tiene el mítico cuadro, la mítica pintura de Courbet de el origen del mundo, que es una señora con el vello púbico ofrecido al espectador, al gran público.
Ya lo posarem en pantalla, si
vale,
no.
Interessant. Vale,
però m'has de recordar,
fa falta un vello púbico?
Aprofitem, que tenim una complicada.
Total, que pasamos de ese pirateo a intermedio, que sienta un poco las bases. Ahí aparece nuestro querido Albert Serra comentando el cine de Hong Sang-soo, un gran amante del cine de Hong Sang-soo. Y después, eso sí, ya como os decía, hostia, a partir del 2015, del 2016, no solo gana en los festivales, no solo gana en Cannes, en la Berlinale, sino que además poco a poco empieza a ser estrenado en tierras locales, ¿no? En general en cines europeos, pero llega a Barcelona, se traducen sus pelis y si no se doblan. Y hostia, por ejemplo, ahora, pues desde el 16 de julio que está esta película que comentaba, La mujer que huyó, La mujer que escapó, The Woman Who Ran, y esperemos, yo he mirado a ver si aún estaba, y sí, siguen los boliches, siguen los Verdi, siguen el Icaria, esperemos que aunque sea aguante todo el veranito en esa, típico, ¿no?, de la franja, una única franja horaria en los cine Icaria, pero aguanta, sí. Aguanta.
Sí, Adrián, el títol, la traducció és així? O l'han mantingut The Woman Who Ran?
No, és The Woman Who Ran, La mujer que escapó. Vale. Y he visto otras portadas con títulos traducidos al francés o a otros idiomas y siempre parten de esa misma idea.
Vale,
es
vale.
Muy interesante porque le preguntaron, bueno, Hong Sang-soo es de estos cineastas asiáticos excesivamente humildes que en su manera de expresarse en inglés pues hay evidentemente cierta complejidad, pero de comprensión me refiero, pero poco a poco va salvando sus reflexiones y es tan humilde y tan franco que cuando le preguntaron por este título que genera mucha interpretación, ¿no? O sea, es la mujer, ¿de qué huye esta mujer? Porque es lo que digo, cuando empecemos a ver o a escuchar la película, pues este es el tono, ¿no? Entonces dices, ¿dónde está el drama aquí? Y él francamente dice, no, que es que tenía el título y que le hacía mucha ilusión llevar una película con ese título. Además, todos sabemos su método de producción, los que conocemos el cine de Hong Sang-soo, que es un tío que escribe 2 días antes su guión, se presenta con 2 páginas
escritas.
Es como
el Gaspar Noé, llavors.
Sí, pero sin la misma necesidad de marcar paquete en pantalla, en el sentido de que no hay una composición estética o una narración vertiginosa que te mantiene ahí atrapado, ¿no?, mirando la pantalla. No, es como una
especie perquè aquesta música de fons no l'escoltaríem mai, Gaspar Noé.
No. Pero bueno, si vamos entrando en esa realidad que yo creo que ya está aceptada por todos, ¿no?, de cineasta de festivales, que no solo gana, sino que encima se estrena y que poco a poco gusta más, porque yo os digo que desde que vi su primera peli más o menos en el 2010, que quedé alucinado de Hong Sang-soo y de su manera tan particular de hacer cine, pero cada vez más hablo con, ¿no?, compañeros, colegas de profesión o simplemente espectadores medios que me dicen, hostia, qué interesante este tío. Aunque, como todo en su cine, pues tiene esta doble lectura. Si hablamos de un win-win festivalero comercial, pues veremos cómo esta ambigüedad se va presentando en todo su cine, desde producciones irrisorias con un trabajo formal muy potente o este tono tan naif que en el fondo esconde grandes miserias humanas. No sé, ¿qué os parece si, como para entender este cine, primero vemos unas cuantas imágenes? Vamos a ver el tráiler de la película que precisamente hablábamos, de Woman Who Ran. Ya veréis que ofrece poco, además he mantenido el idioma original, que es coreano. Oiremos un par o tres de frases, pero lo importante es, sobre todo para aquellos que tengan la oportunidad de vernos, que vean algunas imágenes de su cine, ¿no? Las gallinas, por si no. no, per si no l'imagináis. Ara un cafetito, una cuchara, claro. Es traducción para sordos, ¿no? Y para ciegos.
Y para radio, ¿no?
남편하고는 어때? 잘 지내? 우리는 매일 붙어 있죠, 뭐. 떨어져 본 적이 없어요.
Como un coreano portugués, ¿eh?
Ah, ya.
Es muy coreano, se me acabo de la boca. Está manjando una poma, ¿eh? Se está manjando una poma. Bueno, al que només estigui escoltant, los que solo estén escuchando, pues ya al menos se están impregnando de ese tono que os comentaba, que hasta parece pues naif.
ASMR así, parece esto.
Vegano.
Súper agradable, ¿no? Aquello como... Y su cine es realmente pausado y calmado, pero eso no quiere decir que estemos ante ese estilo de cine que tú ya, a ti ya te horrorizaba en First Cow, ya te parecía excesivamente lento, pero puede ser mucho peor, todos lo sabemos, ¿no? Esa lentitud que acaba siendo tedio, depende de qué organismos y qué actitudes ante la vida. No, aquí él mantiene un ritmo en todo momento y no cesa, pero sí que es cierto que hay que llegar a la sala de cine o así sea a la pantalla del televisor con cierta calma, ¿no? ¿Y qué es lo que ofrece este cine al final, ¿no? ¿Un entretenimiento pasajero? Yo no diría tanto. Y cuando digo este cine, y os dais cuenta que no recurro a su película, aunque la recuperaremos y recuperaremos el argumento, es importante que lo veamos así porque el cine de Hong Sang-soo es un todo, ¿eh? Es decir, es como ese cine de Yasuhiro Ozu que parecía estar repitiendo siempre la misma película. O tanto que hemos hablado últimamente de pintura aquí, ¿no? Uh-huh. A raíz de Monet o de Sorolla. Pintores que estaban realmente obsesionados con un tipo de imagen o con un espíritu, ¿no?, pictórico, y lo mantenían, evidentemente cambiando la perspectiva, cambiando pequeños detalles que hacían del resultado final una variación necesaria para acabar de entender ese conjunto, la realidad, ¿no? La auténtica veracidad de aquello que se expresa a partir de la repetición. Yo creo que es algo muy característico del cine de Hong Sang-soo. Siempre va variando, siempre hay una aportación. Sí que es cierto que empezó con producciones un poco más costosas y poco a poco se dio cuenta de que no las necesitaba para expresar el mismo mensaje, y en vez de tirar de traveling, tira de zoom, o de track in o de track out, tira de un zoom in o un zoom out, panea continuamente. Es decir, para componer no necesita más que una cámara digital.
Los productores aplaudiendo, ¿no? Allá, bueno, por favor, gracias.
Bueno, no tanto cuando les pasa el guión un día antes, ¿no? Pero como sabe.
Mira, como tú en la radio, tío.
Exacto, lo mismo, Uriol. Pero como sabe que en el fondo está asegurado que todo va a salir bien y que no va a requerir muchísimo dinero, pues le dan confianza, ¿no? Pero como decíamos, hablamos de un cine que es un todo. Y él mismo, cuando le preguntan por sus influencias, habla de Cézanne. No habla de otros cineastas a los que se le ha comparado como Eric Rohmer, Ozu o Woody Allen. No, no. Todo esto, esas comparaciones surgen de las relaciones interpersonales, de las relaciones amorosas. Si en Ozu es más la relación paterno-filial, pues en Woody Allen siempre son sus líos amorosos, y en Eric Rohmer evidentemente lo mismo, ¿no? Y él está mucho en esa línea. Pero volviendo a la película que hoy tratamos y volviendo a esas pequeñas variaciones, pues hostia, hoy me atrevo a decir que en esta peli, por ejemplo, un elemento típico de su cine, que son las relaciones interpersonales, pero con protagonismo masculino, pues no, aquí tenemos protagonismo femenino, ¿eh? Que ya es algo, un elemento que en las últimas pelis ha ido acompañándonos, y ya no solo protagonismo femenino, sino que presencia exclusivamente femenina. No hay apenas personajes masculinos, aunque están en la sombra, y están en la sombra, además, no valga la redundancia, con cierta oscuridad, ¿eh? Esa idea de la sombra, también como personajes que influencian a las protagonistas de la película. Que en este caso son cuatro, ¿eh? O sea, está el personaje principal, que, hostia, esto da para mucho rollo, porque es Kim Min-hye, que es una actriz coreana perfecta, ¿no? O sea, no solo bellísima, sino con unas grandes dotes interpretativas, pero es que hay lío, ¿eh? Con Hong Sang-soo.
Ah, amigo.
Hay marro, pero el cotilleo lo dejamos para más adelante, pero ya marro.
Home, tío, ¿fas una sección así, no portes al marro?
Parles pres.
Ah, vale.
No se vayan, ¿eh?
Vale.
Espérense, después de la publicidad. ¿Qué pasa? Que Kim Min-hye últimamente protagoniza todas sus películas y sería como el hilo conductor de esta historia, donde es una mujer que, de repente, después de muchísimos años, se queda sola porque su marido, según ella, según lo que nos cuenta, está de viaje, y entonces decide recuperar ese contacto con antiguas amistades, en este caso tres mujeres, cada una de ellas además llevando vidas muy poco propias de lo esperado, y de lo esperado para una sociedad pues más bien clásica como es la surcoreana, ¿no? De hecho, la que vive una vida clásica es ella, pero de repente tiene la oportunidad del cambio. Y es con el cambio en el cine de Hong Sang-soo que empieza la aventura siempre, ¿no? Saliéndose de lo convencional, saliéndose de la rutina laboral, saliéndose de la rutina familiar. Es cuando hay chicha para Hong Sang-soo para reflexionar, ¿no? Y es lo que hace, en el fondo, y lo que muestra la película, ¿no? Estas tres visitas a tres amigas diferentes en espacios diferentes, urbano, el campo, la idea de las gallinas, una presencia animal siempre en su cine muy interesante. Y como os decía, parte de esos cambios no solo es esa presencia femenina, sino que no hay borracheras. Hostia, en el cine de Hong Sang-soo, la comida. Porque precisamente hablamos de esa interpretación orgánica, pero también de esa actitud orgánica ante la vida. Una necesidad de vida, de tiempo libre, de ocio y de ese existencialismo que se mueve en ese terreno. Pues hostia, continuamente sus personajes se emborrachan, comen, deliran, parten de una conversación sencilla al llanto porque pues, han descubierto una infidelidad o algo por el estilo, ¿no? Entonces, aquí no. Aquí no hay apenas comida y desde luego no hay borracheras, no hay soju. Soju, que es. Sí. Las botellitas de soju se van acumulando en las mesas de los rodajes de Hong Sang-soo y se dice que son borracheras reales. Es decir, Hong Sang-soo, como os decía, trabaja lo orgánico de la interpretación y lo que busca es que surja esa realidad en el momento que él graba. Evidentemente, esto es una simple sinopsis, recordaréis las imágenes los que hayáis podido verlas. Y hay poco más, ¿no? Aparentemente, pues es esto, es una historia de transición, de cambio y de puesta en contacto de diferentes personalidades, pero en el fondo hay una gran reflexión sobre la situación de la mujer en la sociedad coreana, sobre esa sombra que os decía, ¿no? De que de alguna manera esos personajes femeninos siguen viviendo a la sombra de, al menos el hilo conductor o el vehículo, que en este caso es la protagonista. Y hay la opción de salida y de ruptura. Hay grandes reflexiones, pero que os descubriría el final de la peli, ¿no? Y no me gustaría. Pero es una peli que también maneja cierta circularidad. Y me parece muy interesante porque sigue sumando en esa idea tan Hong Sang-sooniana, ¿no? De trabajar lo que realmente importa en la vida, que son las relaciones interpersonales, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Porque en Hong Sang-soo, más que el qué, y por eso os decía que sigamos y vayamos al Hong Sang-soo del todo, de toda su filmografía, que por cierto son 30 películas.
Hostia, eso te lo he preguntado antes, ¿eh?
En 25 años, ¡ey! 30 películas. Sí, claro, es como, ¿cómo narices? No me he enterado de un tío que ha hecho 30 pelis en 25 años. En el 2017 este tío grabó 3 películas, no solo las grabó, sino que las estrenó.
Está a nivel Mike, ¿no?
Y una selección oficial en Cannes. Sí, exacto, encima también ha aprendido a hacer un cine de factura irrisoria, considerada de mucha calidad por la crítica y cada vez más por el gran público, ¿no? Entonces esto ya ha dado. Por eso se hablaba de un win-win inicial, ¿no?
O sea que el secreto es que la mujer escape del ensayo, ¿no? Y el guión es el vino.
Bueno, está muy bien lo que has planteado porque has hecho una broma, pero en el fondo has hablado con los dos elementos que son claros en el cine de Hong Sang-soo, que es el alcohol y el amor. Y de hecho hay un momento que él lo dice, ¿no? Dice, porque yo os quería hablar de cómo que a nadie se le ocurra ubicar a Hong Sang-soo en ese cine surcoreano que nos llega. Buscando información descubrí que de repente, Martin Scorsese tiene un audio de presentación de una de las películas de Hong Sang-soo en Estados Unidos y lo presenta como uno de los cracks del cine surcoreano, ¿no? Y habla de otros nombres como puedan ser Lee Chang-dong, menciona a Park Chan-wook y a Bong Joon-ho, pero claro, que nadie los vincula a estos dos últimos, es decir, The Host, ¿no? O
Oldboy,
Parasite,
¿no?
Y Oldboy, ¿no? Estos dos grandes cineastas coreanos que son los que más han dado que hablar en los últimos 20 años. No, Hong Sang-soo no está para nada. Es decir, no se le puede comparar a muchos más cineastas que los que ya he mencionado. Eric Rohmer en Francia. Y es comparable a Eric Rohmer porque Eric Rohmer también jugaba con esa banalidad New Age de la época, años 60, 70 sobre todo, y con esa amabilidad a veces violenta de las relaciones interpersonales, de esa se definiría muy bien con esa frase de te quiero, eres perfecto, ya te cambiaré, ¿no? Esas tensiones, esas luchas de tensiones y de egos que se mueven en las relaciones, con una apariencia siempre de encandilar al otro, pero que al final siempre pues descubre decepciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero ahora potser em trecas la cara, pero In the Mood for Love, es que recuerda bastante
no,
al top.
Porque es lo que os digo, o sea, él está alejadísimo de esa pretensión estética que a mí me gusta y que muchas veces la celebro en cineastas como Wong Kar-wai, ¿no? O In the Mood for Love, o en cineastas como Wim Wenders, pero es que él precisamente es un tío como, incluso cuando lo ves hablar, ¿no? Ya te das cuenta de que es la humildad personalizada. Y entonces su cine, si por algo se caracteriza su cine, por si no había quedado claro, es por su presupuesto irrisorio. Es decir, él parte, él estudia en Estados Unidos, es un tío que empieza a hacer cine con una pretensión como de, no de gran producción, pero de cierta producción, y se empieza a dar cuenta de que no lo necesita, no para lo que él quiere contar, ¿no? Él además tiene una declaración muy interesante, muy poética, pero que creo que ofrece cierta claridad sobre lo que realmente hace, ¿no? Dice, intento surfear en la superficie de las cosas, y confiar en que eso me lleve a algo. Al rodar hay cosas que me son dadas, sin que yo las busque, y por eso me siento agradecido por ellas. Es decir, es un tío de estos que, como un fotógrafo, se quedaría esperando la puesta de sol y buscaría las texturas y los matices, porque es lo que os digo, lo importante no es el qué, sino que el cómo, ¿no? El cómo. Yo veo en él muchas veces ese cine que es como un refugio entre descubrimientos o revelaciones, a veces trágicas, a veces felices, y cómo eso que permanece oculto de repente sale a la luz. Y sale a la luz, o sea, eso ordinario, ¿no? Que en el fondo es lo superficial, acaba provocando, si tú penetras en él, que al final lo extraordinario pues aparezca, ¿no? Y es un poco en esa actitud poética en la que él está ahí presente, esperando y esperando. Ahora, veo que tiene cierta economía de lenguaje y cierta capacidad para irlo descubriendo. Y es lo que os decía, ¿no? Pues esa factura tan mínima, no sé, o sea, antes os he comentado, 30 películas, 25 años, y cada vez yendo en picado en cuanto a producciones, pero no en cuanto a fama y reconocimiento. Y os quiero compartir con vosotros una declaración de Albert Serra, que precisamente ya lo he comentado, estaba en ese pack, ¿no? Y sigue en el pack de intermedio, donde él cuenta una anécdota, prefería que la contara él, y además es muy gracioso, y no la voy a contar yo, que habla sobre su presupuesto, ¿no?
Él mismo me contó una vez que estuve en Locarno con él que había una jerarquía en el rodaje muy curiosa en esta película, y es que él mismo, cuando iban a un hotel, tenían tres habitaciones. En la primera habitación estaba él, que había unas cuatro personas, él y tres más, me parece que era su ayudante, no sé quién más. Había una segunda habitación para los actores, donde habían unas ocho personas. Y había una tercera habitación para todos los técnicos, digamos, ¿no? Para todos los técnicos de rodaje, en la que había, me parece, unas 12 o 16 personas en una misma habitación, ¿no? Lo que da un poco la idea de este proceso de, como diría, de pauperización, ¿no?
De pauperización, es que es cabrón.
El nuevo Xen, el nuevo Xen de Catalá, ¿eh?
Se están muriendo estos tíos ahí en medio de la habitación, ¿no? Precisamente muy cabrón el Albert Serra, porque utiliza el término pauperización, que me parece exagerado. De él, hecho, sigue esta declaración y acaba reflexionando sobre la idea de que en el fondo, o sea, presenta una imagen de un cineasta que se tiene que ver en esas porque realmente no encuentra presupuesto. Yo diría que más bien Hong Sang-soo tiene una metodología y hablando en plata, se la pela realmente tirar de grandes presupuestos, que evidentemente preferiría igual pues darle suficientes habitaciones a cada uno de sus colaboradores, ya sean actores, actrices o técnicos, es eso evidente. Pero él lo que ha ido haciendo es jugar con la realidad que tiene para poder hacer cine. Y ya te digo, es un tío que no puede cesar de hacer cine y de narrar y de ir a buscar, pues esto, ¿no? La verdad que esconden estas relaciones humanas y esa cerveza o soju, en el caso coreano.
Bueno, lo mezclan, ¿no?
Sí, sí, evidentemente, pero en diferentes momentos, ¿eh? Es raro, si cuando ves soju ves muchas botellas de soju por pocas cervezas. Pero lo interesante es esto que os decía, ¿no? Que aunque Albert Serra lo presentaba como, hostia, se tiene que ver en esas, yo creo que es el mismo que ya decide para qué. ¿Para qué necesitar todo lo demás si puedo hacer lo mismo solo con esto, ¿no? Y yo, para mí, el mérito es ese, ¿no? Que esa falta de presupuesto que le caracteriza no le impide ofrecer a Hong Sang-soo pues ese acabado formal súper cuidado, medido con muchísima sensibilidad, con sabiduría. O sea, los zooms que él hace, claro que son zooms falsos, ¿no? Al final recorre un espacio de una manera falsa que el traveling le permitiría hacerlo de real, pero el traveling es más caro y al final también nos habla de una falsedad, de una puesta en escena donde lo emocional muchas veces es una carcasa humana que muchas veces no responde ni siquiera a realidades personales vivas de ese momento, sino a imposiciones de lo social o de lo que se está esperando el otro, que yo tengo que llorar ahora, ¿no? Entonces utiliza esos zooms con mucha, mucha sabiduría, ¿no? Y es lo que, y con esto acabaríamos, ¿no? Porque es esa ambigüedad que él maneja entre lo dramático y lo cómico, entre la falta de presupuesto pero una calidad formal, entre ese tono naif pero una crueldad, ¿no? Presenta esa crueldad de nuestro tiempo, Y por algo muy sencillo, porque mientras en antaño lo que importaba era la definición del ser humano a través de su identidad laboral y de su vocación, él habla mucho de esa sociedad del tiempo libre, ¿no? De esa sociedad donde impera el egoísmo, el individualismo, el existencialismo, esos proyectos que nunca se alcanzan y siempre estás pensando y lidiando con un futuro que nunca llega. Pero esto es muy característico de nuestra época, ¿no? Y al final yo creo que es el gran maestro del tiempo libre y el gran maestro de las producciones rápidas. Y acabaremos con esto, acabaremos oyéndolo a él y explicando. Estaba en el Festival de Nueva York y le hicieron un par de preguntas a raíz de cómo él produce, cómo puede hacer tantas películas y cómo puede hacerlas además con poco dinero, ¿no? Y él cuenta esto.
What is the preparation for you before day one? What is that process like for you?
One day before the first day of shooting, I just make up my mind. So I start writing at 4 a.m. usually. It takes me about 4 hours. 8 a.m. or 9 a.m. I finish writing.
So how long does editing typically take for you? Like
Real editing takes usually one day.
Va traduido.
Just trimming it. And then put together, and that's the end of it. It's very easy.
No son risas enlatadas, ¿eh? Acaba con un it's very easy, ¿no? Just streaming it, putting all together. Es muy gracioso. Claro, el acabado de su cine desde... O sea, cuando hablo de lo formal, hablo del lenguaje cinematográfico y cómo lo sabe utilizar. El acabado es como os decía. Lo primero que vais a ver es una sensación de cine doméstico, de cine... Pero ahí también está la gracia de eso es lo cercano, eso es lo que todos conocemos. Ya sea en Corea, en Estados Unidos sí. o aquí mismo.
O sea, al final el que estava dient en aquesta decla és el que hem fet molts cops tu i jo, Roser, de concursos d'aquests, que el divendres et donen per fer un curt unes premisses, el cap de setmana graves i fas guió, edites i tot, i el dilluns ho presentes. Aquest tio, amb menys que això, està dient que en 4 hores o 5 es marca el guió, no? Després s'edita, o sigui, el tio...
I això no ho veus, amb el seu cinema, perquè veus que com si fos molt clar on van els personatges. I si deambulen és perquè realment com a personatges estan divagant a la vida. Però hi ha una posada en escena que sembla tindre un ritme i que sembla saber molt clar on va. Realment té aquesta gràcia. A ell li van preguntar, en aquesta entrevista també em va fer molta gràcia, perquè diu, però per què això? I diu, no sé, me gusta ponerme a prueba, me gusta...
Because it's fun!
Sí, no, me gusta ponerme a prueba, me gusta poner a prueba, no sé qué. Y dice, ¿pero a usted o a los actores? Y entonces todo el mundo se descojona, porque claro, sí, tú te estás poniendo a prueba, pero también estás poniendo a prueba a todo el equipo.
Claro, totalmente.
Bueno, vayan a ver a Hong Sang-soo, si aún pues dura sí. La película de The Woman Who Ran. Ya os digo, es simplemente una puerta a su gran cine y llegará un momento que si veis mucho cine de él, no sabréis cuál has visto, pero sí que recordaréis que todas tienen algo que ofrecer.
Muy bien, pues allá que anem.
Teatre.
Estrenant aquest tallatro.
Te quiero ver. No, claro, es que yo quiero... Pero yo la quería, ahora me la he imaginado ahí ya haciendo... Danza también, porque nos pidieron danza, ¿eh? Danza, ¿cómo la llevas, la danza, Roser?
Mira, no farem autofalca, però en un mes...
Está ahí.
En un mes acabem de muntar... el nou curt, que ella és ballarina professional.
Molt bé, doncs la Roser ens porta aquest tàndem, no?, de coneixement, però avui teatre, avui teatre del bueno.
Del bueno, con
del
G.
Bueno.
Con G. Avui parlarem de monòlegs, com deia abans, però estigueu tranquils perquè no portaré ni parlaré dels monòlegs de la vagina, sí, mundialment
no?
coneguts, no?
La sonrisa vertical.
La sonrisa vertical. No, això ja ho deixo perquè ja Barcelona està plena
de
vagines.
Ah, menys mal, menys mal.
Afortunadament. Així que jo he portat monòlegs, això sí, que m'han sortit de la vagina.
Molt bé,
perfecte. Els que m'han sortit de la vagina. Llavors, com us deia abans, com que jo sóc una drama queen i a mi m'agrada molt, o sigui, realment a mi m'agrada molt la comicitat,
vale.
A mi m'agrada molt també fer el burro, però després és veritat que el que acostumo a consumir o el que acostumo a anar a veure, el que m'agrada, és drama. I disfruto...
Però això en teatre o amb tot el...
Amb cinema, amb teatre, cinema, sí.
Vale.
O sigui, precisament aquest tipus de format de monòlegs de... No, de los monòlegs de la vagina...
No crida tant l'atenció.
Toni Muc...
Sí, no, no, gràcies.
No és el tipus de...
Bueno, sempre hi ha hagut aquest, una mica aquest drama, bueno, amb el teatre i en general amb els discursos cinematogràfics, que és que la comèdia mai ha estat tan ben considerada, no? No ens enganyem, però la història de la comèdia a nivell cinematogràfic
potser,
és com...
Sí, però potser el gran consum teatral és més de comèdia, justament, que és com més per anar a passar l'estona, a
bueno,
vegades,
sí. Teatre clàssic més dramàtic i teatre actual molta més comèdia, més lleuger. Però precisament per això, no? Quan la comèdia ja no és allò que és el mitjà per fer una reflexió potser dramàtica, sinó que és el fi, no? Allà anar a riure i a passar-ho bé, llavors potser és això que comença la comèdia a perdre qualitat, no?
Sí, i està bé, vull dir, crec que hi ha d'haver de tot, i jo a vegades he anat a veure alguna cosa, no? Alguna proposta d'aquestes, i també he acabat rient i m'ho he passat bé, però no, a priori no és el tipus d'espectacle o de monòlegs que m'interessen, prefereixo anar a veure altres coses. I això també donaria, sí, per un altre programa, per parlar de la comèdia i d'autors també, o dramaturgs còmics que m'encantaria veure en escena i que
n'hi som. Ens vas recomanar, ara no recordo quan i com, però vas parlar d'un cineasta que fa pel·lícules bastant interessants, que és un director teatral molt conegut, no? Mm-hmm. És anglès, diria?
Martin McDonagh.
Ah, això mateix.
Sí. El de Siete Psicòpates.
I aquest tio, aquest que fa tantes comèdies, Siete Psicòpates, la de Perdidos en Brujas, la de Tres Anuncios en las Afueras, quan aquest tio fa teatre, fa comèdia, també?
És brutal.
I fa comèdia, no?
Bueno, té el mateix estil, no? Aquest humor negre.
Doncs el dia que vinguis amb comèdia, segur que ens portes algú d'aquest tio. Ja veuràs.
Ara sí, entrem en matèria i començo amb un dels monòlegs que vaig poder anar a veure, disculpeu, un cop la pandèmia, diguéssim, m'ho va permetre, i va ser el de Tonta. És un monòleg escrit i dirigit per un noi bastant jove, l'Albert Baldomà, jo no el coneixia, és un noi lleidatà, i la intèrpret d'aquest monòleg és la Núria Florença.
Aquí la coneixem. Aquí vull dir de... aquest sector, està ara.
En el món del cinema i dels curtmetratges, ja sabeu,
Bueno, m'agrada també parlar d'aquest monòleg perquè penso que la Núria fa una feina extraordinària. A més, és d'aquestes actrius també que no deixa de picar pedra i va fent i treballa moltíssim, però sempre també en aquest circuit potser més de sales independents, i això, no? Sembla que quan no ets tan mediàtic, doncs no existeixes, no? I en canvi, doncs això, no? Hi ha actors i actrius doncs boníssims que no paren de treballar i de fer també cosetes que són les que els agrada i connecten també amb ells, no? És un text que toca temes, diguéssim, que tracta un tema delicat, que ens incomoda socialment i que el que fa és donar visibilitat a la invisibilitat. Tonta, sí, es diu que és una obra sobre la diferència i allò que pot suposar cridar l'atenció però sense voler-ho, sobretot quan són aquest tipus de coses que ens criden l'atenció a nivell visual. És a dir, sigui perquè, no, quan ets petit portes
sí, como
el...
Sí, com jo, no? Tio, cuando lo ves por la calle... Claro. Hostia, tonto, no?
Es tonto, tonto. Però sí que no, quan tenim algun tipus d'ostres, no? Doncs algo visible ja, que sigui una coixera...
Amb un sentit negatiu, no? Entenc?
Evidentment, no? Allò que ens diferencia per ser... no? El
petito feo, no?
El petito feo, diguem, la diana, no? De burla... el personatge té diversitat funcional, no es diu quin tipus de diversitat funcional té, està fet expressament, l'autor ja...
Dóna igual,
sí,
no?
Sí, dóna igual, però sí que d'alguna manera deixa que el mateix espectador, diguéssim, ho endevini.
Vale.
No? El pas és que és això, jo crec que això en realitat és igual.
I si és rellevant, si el que vol explicar és l'estigma, no?, amb que viu aquella persona.
Això
ja
mateix.
Perquè,
això mateix.
Perquè és, no?, té una discapacitat mecànica
sigui.
O... No què sé.
Sí. Llavors, aquí tenim un personatge, sí, que anem veient doncs, que ens parla sobre diferents temes, sobre la família, la relació que té amb la família, la feina i, sobretot, l'amor.
Muerta de amor.
Muerta.
Muerta de amor.
Pues això és còmic, eh? A mi no m'enganyes, eh?
Aquí tenim a la gran Lola Flores. I per què, no? Per què surt ara aquí la Lola Flores? En el monòleg apareix també aquesta Lola Flores. El personatge té una gran devoció per la Lola Flores, es posa les cintes de vídeo, sí, de la Lola Flores, d'aquest personatge, de les seves cançons, no? Aquest Ai, penita pena, perquè d'alguna manera també ella se sent doncs, com una persona que, diguéssim, enamorada, però no troba, no, aquell home, aquell noi que es tregui el barret per ella, no? Què passa aquí? Doncs tenim també que ella somia en tenir una família, somia en tenir parella, però el seu somni és tenir aquelles persones que nosaltres també desitgem tenir, no? Aquells ideals de persones o de bellesa. Què vol dir això? Doncs que ella, d'alguna manera, clar, es veu a través dels ulls dels demés, de com la veuen els demés, evidentment. I com que aquí hi ha la diferència, o aquí hi ha la burla, o aquí hi ha el judici, ella accepta, no, que...
Que és diferent.
Que és diferent.
S'ho acaba creient.
S'ho acaba creient, evidentment. Però, a més, això, no, és com... Jo no em vull conformar amb una persona com jo, perquè si els demés no em veuen, no, no m'accepten com sóc, jo tampoc hauria d'acceptar una persona com jo, no? És a dir, jo també vull...
Clar.
Un xicot com el que veig, doncs, que té no, aquella noia guapíssima, o la noia, no, que és diferent a mi. És a dir, sent constantment aquesta diferència a través dels ulls dels altres i finalment a través dels seus ulls, no? Això mateix es veu reflectit també a nivell de posada en escena. Hi ha un gran mirall. L'escena, diguéssim, la posada en escena és molt, molt simple, però també molt potent. Hi ha un gran mirall en el qual això, no, l'Alícia es veu reflectida, es mira a través del mirall, el mateix públic, no, es veu també en el mirall, és a dir, com mirem, no, els demés, aquesta mirada cap als demés, aquesta mirada cap a un mateix, aquesta mirada que tenim moltes vegades, doncs això, no, a través dels demés.
Perdona una pregunta, sí. Perquè clar, no ens ho has dit això al principi, i són obres que has vist recentment, però que potser ja no estan en cartelera, no?
Això mateix, o sigui, Tonta, jo la vaig veure el febrer-març, si no m'equivoco.
Vale,
no,
o sigui, ja fa
sí,
uns mesos.
Març,
okay.
Sí, març-abril, i el que m'encantaria és que tant de bo tingui continuïtat.
On la vas veure, has dit?
Al Teatre Tantarantana, a l'Àtic.
Tantarantana.
Sí, a l'Àtic del Tantarantana. I no sabem si seguirà o no,
aviam,
temporada següent, o si tindrem ja bolus, sí, a...
Que, no, per... Sí, fora de Barna, però
fora de Barna.
A més, no fa massa que va acabar, realment. A mi se'm va escapar perquè volia anar i al final se'm va escapar, però hòstia, tant de bo faci
alguna
cosa.
I què tal ho fa la Núria Florenç?
I la Núria és això, treballa molt bé. De fet, hi ha un viatge, diguéssim, emocional, no? El personatge té un recorregut que passa per molts moments diferents. La veiem, no? També aquesta nena que a vegades, depèn de com treballes, no? La nena, per dir-ho d'alguna manera, a vegades ens pot, no, crear rebuig i no entres, no, en el personatge i dius, no cal, no? Sembla que estiguis fent com una imitació de... Però realment aconsegueix que te la creguis, aconsegueix que l'acompanyis en aquesta història, no? En aquest viatge. I a més, ella va també encarnant els altres personatges que l'acompanyen a la història. Sigui, no, el noi que coneix, sigui el noi que li agrada, sigui la mare, sigui el pare, i la veritat és que val molt la pena. Per tant, jo si es torna a programar a Barcelona o si hi ha bolos per Catalunya, us invito moltíssim a anar-la a veure.
Anirem.
Ens ho diràs a l'agenda? Sí.
O si arribem a l'agenda, noi. Havies portat un altre, que és?
Ximpanzé.
Hòstia, això és ximpanzé, tope, eh?
Això és ximpanzé.
Què em sona aquesta cançó que acabo de posar?
Cleopatra.
Em sona molt, però veus com... Menys mal que ho he esborrat.
Adrià, no, això és perquè et vas perdre i perquè no vas estar al programa d'Eurovisió. Així d'empanada.
Llavors per això ho vaig esborrar. Això és Eurovisió, vale.
És cultura popular.
Sí, això
és que no... no...
Que li encanta, la cultura pop a l'Adrià, no?
Pop.
I què, doncs, diu el ximpanzé?
Aquest monòleg ha estat ara programat durant el Grec, ha estat al Teatre Gaudí. És un text escrit per Agustí Franc, un andorrà, que tampoc tenia el gust de conèixer-lo, i a través d'aquest text, doncs,
he connectat
directament amb aquesta història, que és una història que parla, diguéssim, de tota la transició, no?, d'una persona que coneix la seva identitat real i la seva orientació sexual real. És a dir, no? tota la temàtica del col·lectiu LGTBI i d'aquest viatge, no? del personatge del Marc. El personatge del Marc està interpretat per Isidre Montserrat, un altre també company de professió, també bueno, que porta tota la vida fent teatre, picant pedra i treballant doncs, moltíssim i amb molta estima per la professió. I està dirigit precisament per la Núria Florença.
Hòstia.
I el Raül Tortosa, que és la parella de la Núria, també actor, i també doncs, no, es dedica a dirigir i a codirigir moltes peces teatrals. És un monòleg que està basat en històries reals i en la mateixa proposta, a través de projeccions, podem veure alguns dels testimonis, no? O algunes dels testimonis d'aquestes històries. Uh-huh. L'obra... Digues, perdona.
No, clar, o sigui, ara m'estava imaginant l'Isidre Montserrat mantenint la narrativa, no? Però m'estàs dient que també tenim l'oportunitat de veure aquestes històries reals, però com?
Bueno, no, són testimonis, o sigui, a nivell de projecció es van intercalant alguns de les, diguéssim,
val,
dels...
Val. Seria com un... Perquè jo tota l'estona estic visualitzant allò del monòleg, només un actor, actriu, escenari i res més, no? Allò molt buit, clar, hi ha mil opcions dintre del monòleg. Clar. Aquí ja m'estàs dient que hi ha un monòleg coral, no?
A partir del que ell va explicant, sí? D'aquesta, no, d'aquest viatge d'infantesa, adolescència, sí? L'adult, es van intercalant alguns testimonis
per
reals.
Per projecció, per vídeo, sí. No? O sigui, a presència de l'escenari només hi ha una
mateix,
persona, però...
A través d'aquestes projeccions, vale. Sí, tenim algunes de les persones amb qui han viscut aquestes
perquè
transicions.
Perquè sempre que parlem d'un monòleg, no? Parlem d'allò, del treball actoral, d'aquella actriu o d'aquell actor que, hòstia, que ha sabut mantindre i fer les pujades. I clar, potser estem parlant que d'obres de 60 minuts o...
Sí, una miqueta més, aquesta dura sí, no? Inclús més, però és veritat que el pes el porta ell, vull dir, aquestes intervencions són molt petites. Mm-hmm. Llavors, l'obra tracta doncs, el relat d'un embaràs trans i de tots els records que desencadena aquest embaràs, perquè l'obra comença, diguéssim, el monòleg comença amb el personatge del Marc a la consulta del metge, sí? amb aquest embaràs i la mirada, no? De la resta de persones, no? Aquesta mirada punyent a aquesta diferència, a qui ets, no? La teva identitat, a la teva sexualitat.
Val, o sigui que d'alguna manera també juga un diàleg amb l'altra obra que ens
has portat. Exacte,
no?
Això, sí. Això ho estava pensant, no? Que al final també és la mirada, no? Aquesta mirada incisiva i de rebuig, no? Molts cops.
Bueno, sí, perquè és que clar, el monòleg al final també és una manera de projecció de l'interior cap a l'exterior, no? Llavors hi ha molta introspecció i amb aquesta introspecció és inevitable que s'acabin tocant temes com la identitat, l'existencialisme, no? Vull dir, perquè no? També, a veure, hi ha monòlegs que ja ho hem dit, de caire humorístic, però sí que és cert que el monòleg sempre va una mica cap a allò, no? Com a aquest treball sobre les vísceres, no? Les misèries mundanes i humanes, no sé.
Tot i així, vas trobant aquelles pinzellades d'humor perquè està, vale. Molt ben, o sigui, està molt ben treballat, això sí, està molt ben dirigit, amb molt de respecte, amb molta sensibilitat, també tota la part, diguéssim, de posada en escena està molt ben, diguéssim, treballada amb molta cura, molt ben embastat. O sigui, a nivell de text, direcció, interpretació,
embastat,
molt ben embastat.
M'agrada, sí? M'agrada.
Professora català. I ens portaves un últim, no? Una altra
sí,
obra.
Per cert, abans de parlar-vos d'això, simplement dir-vos que Ximpanzé torna
aquesta sí que la podem veure.
Al perfecte. Teatre Gaudí, o sigui que aquesta sí que la podreu veure a partir de setembre.
Molt bé.
I
molt bé.
De veritat que us invito a anar-la a veure.
Convides.
La veritat,
sí.
Jo mateixa,
pagues, no?
I si vale, no us gusta, com decían en el anuncio, no? Os devuelvo el dinero.
Que el Teatre Gaudí, Sant Antoni Maria Claret, no sabia on quedava, a Pare Claret, allà a l'Eixample Dret, molt bé.
Esta situación, la mía, la de estar aquí con el culo pegado a la silla, es el resultado de algo que empezó a ocurrir el 24 de julio de 1998 en este pequeño país del trópico que no voy a poder nombrar. Sí. Esta historia está basada en hechos reales y por motivos de seguridad tendré que obviar los nombres de algunas personas y también de los lugares donde sucedió lo que sucedió.
Buah, aquesta jo sí que l'he vist i ja pèls de punta ja.
¿Dónde sucedió lo que sucedió?
Aquest monòleg es titula Una galàxia de luciérnagas. És un monòleg escrit i dirigit per Aina Tur, una dramaturga, directora i també pedagoga menorquina. i està interpretat per l'Anna Alarcón, sí, una actriu de, també de coneguda trajectòria, i que a més havia treballat anteriorment un monòleg molt potent, que és Psicosis 448, d'una autora anglesa molt, molt important i coneguda, que és la Sarah Kane. Uh-huh. I bueno, tal com no, hem sentit, com hem escoltat en l'àudio, és un monòleg que és una experiència real que va viure l'Aina en un país de Llatinoamèrica que no coneixem, és això, no? Per qüestions de seguretat, ha obviat noms, ha obviat llocs, i li va passar, si no recordo malament, el 98-99, sí? L'any 99. Ella estava com a cooperant en una ONG, juntament amb altres espanyols, i... Bueno, no vull fer tampoc massa spoilers,
ja,
però
és
bueno,
que és difícil, eh?
Clar, el que passa és que sí que és veritat que si busques la informació i quan llegeixes també el fulletó, no, quan vas a veure el monòleg, vull dir, això també està escrit, vull dir que la gent ho trobaria, clar, no? Clar. Llavors és un, bueno, un assalt a mà armada, i aquest fet evidentment, no, que canvia, hi ha un abans i un després d'aquest fet, no, per l'Aina, però sobretot una decisió que ha de prendre a partir d'aquest fet és el que, diguéssim,
és el gran detonant,
és el detonant,
no?
És el detonant.
Sí, per fi entra, és un thriller, ja estava harto, ja.
És un thriller i dels bèsties, perquè sí. aquí sí que entro, perquè realment jo no sabia què anava a veure, o sigui, ens vas portar, Roser, en plan, vinga, va, anem a més als Maldà, que era el teatre Maldà, i va ser a cegues anar a aquest espectacle, i vaig sortir al·lucinat, perquè realment, a part la potència que té ella com a tot, sí. És la pròpia història, com està narrada, és molt interessant com està estructurada també, com et va fent les anades tornades, aquests flashbacks, al final és una primera persona que t'està explicant de, jo... O sigui, t'està parlant directament, com fan molts cops els monòlegs, no? Però que em refereixo de que realment quasi t'arribes a creure que és la pròpia actriu la que ho ha viscut, perquè és tan... és tan bèstia.
Tan punyent, no? I des d'allà. Però bueno, finalment, jo crec que els monòlegs, una cosa que pretenen moltes vegades, això, ser molt incisiu, no? Ser molt agressiu des d'una perspectiva, no? de dramàtica o artística, no? Hi ha aquest punt punyent quasi sempre cau. Una altra cosa és que ho aconsegueixin. Mm-hmm. Aquí veig que sí, que ho aconsegueixen.
Sí, de fet, l'Anna, o sigui, la proposta escènica, no? Vull dir, comença ella clavada en una cadira, d'alguna manera és com aquesta experiència, no? Va deixar clavada també l'Aina en aquest record, en una, no? En una culpabilitat en la que és això, no? Et fa qüestionar qui és la víctima i qui és el botxí, no? O com pots passar d'un lloc a l'altre, doncs...
Ràpidament. Sí.
Llavors, em va semblar molt interessant, i també, diguéssim, la proposta escènica, l'ambient, no? Que es creava un ambient
fosc,
angoixant, on només hi ha, no, una sèrie de llums i una ambientació sonora que et porta, no, a aquests mangos que van caient, no, en aquest país ja tropical, i a més, això sí, aquestes petites llums amb aquesta foscor, que d'alguna manera és com aquesta galàxia, no, de coquetes de llum, en la que no és tant la llum, diguéssim, no? que desprenen totes les cuques, sinó què passa quan es comencen a apagar aquestes llums. Vale. No? I una miqueta també plantejar els temes sobre la justícia, el poder, no? O el privilegi d'haver nascut en un país o en un altre, no? Com una decisió que potser es pren a partir del fet de ser europeu, no? No s'hauria pres
totalment.
Potser des del mateix país, no?
M'estàs deixant amb una intriga, jo ara que vull saber més. Clar, bueno, després m'ho expliques.
Jo espero que això, que també torni, que aquest monòleg torni a estar en els teatres, o també hi hagi bolos d'una galàxia de luciérnagas, i a més l'Anna, ja us dic, és una actriu molt potent, sí. T'aconsegueix atrapar per la seva força, per la seva fisicalitat, i perquè té una cosa també viva constantment, no? La seva mirada que està dins, no? Que va dins, en aquest treball i fora, d'estar realment molt present i molt, molt com molt directe al públic, no? I així que res, bueno, si la busqueu també veureu que ella té una llarga trajectòria teatral, ara ha estat protagonista de dues pel·lícules de cinema, així que res.
Polifacètica.
No em vull allargar més, però...
Això, bueno, Aina això... Tour de una galàxia de luciérnagas, també ens has parlat de ximpanzé, no? De l'Isidre, bueno, com a mínim interpretat per Isidre Montserrat.
Això mateix.
I de tonta.
I de tonta.
No? tonta
tant de bo Núria podem veure un ximpanzé, sí que jo crec que podem fer una sortida cultural, no? D'empanada.
Clar que sí. I bueno, i quan tu estiguis, fes promoció també, quan tinguis aquí una obra que podem xerrar, quan tinguis un monòleg.
Tant de bo, tant de bo.
Un corto, dile.
Corto. De moment,
¿cómo se nota que Paul está de promo, el cabrón?
Yo hago cortos, yo debo ser tonta.
No, el corto lo tienes al lado, el cabrón. Pues molt interessant, guai, m'està fent recordar, i amb això passem a tu, Paul, a... Hòstia, ja que parlem de monòlegs i jo tinc un peu sempre al cinema o a les sèries, Talking Heads, ho heu vist?
Ah, no ho he vist,
Talking Heads, molt interessant.
On estava això? HBO, no, qui...
Si no me'n recordo. Filmin, Talking Heads.
Sí.
Molt, molt interessant. Són capítols de 20-30 minuts que són monòlegs i van variant. Sí. I les temàtiques són molt diverses i sempre, evidentment, jugant amb aquest... el que parlàvem, no? Aquest top
unent, aquesta potència,
amb aquesta agressivitat escènica. I, de fet, surt la de Killing Eve.
Mm-hmm. Ah, però quina?
L'assassina.
L'assassina. Molt bé.
I, de fet, em sembla que és com una revisió d'uns monòlegs dels anys 90, dirigits pel mateix director, ara, a l'actualitat, que recupera una de les actrius. O sigui, molt recomanable. O sigui, doncs jo n'he vist un parell i m'ha agradat molt.
Molt bé, doncs passem ja a l'última secció de còmics.
Còmics.
Bueno, després d'un any de dificultats, nois, d'onades de Covid, aquí surfeando i de calor.
Estamos en la quinta.
Sí,
¿eh?
Sí, estem ja ben descomptats.
Que venga la sexta, guapos.
I sabent que és l'últim programa ja abans de vacances, ens toca portar realment un còmic d'aquests senzills, o sigui, d'aquests ràpids de llegir, que el tenim aquí, que entra molt bé, això, per estar estirats llegint a la tombona, a la platja o a la piscineta, aquestes de 10 euros del xino, saps, algú així, tranquil·let. Algo molt tranquil. Un còmic humorístic, molt d'humor bastant blanquet, tampoc us penseu.
Sí, que es diu Drama.
Que es diu, irònicament, Drama.
Que grande.
Doncs sí, a més, toca surfejar, però sobre les aigües del Mississippi. I no perquè ja hi passi l'acció, sinó perquè els personatges del còmic, doncs, el que fan és representar l'obra teatral musical La Luna sobre el Mississippi.
Hòsties.
I on ho fan? No ho fan al TNC, no ho fan a la sala, a la Tallers, no ho fan al Tantarantana, ho fan pues, a l'auditori del seu institut, perquè al final són xavals. O sigui, ja us posarem la portada, però podeu veure aquí que són xavals d'institut, realment.
Aquests teenagers.
Sí. Ells el que estan fent és preparar l'obra final de curs, que és aquesta obra de teatre musical, i concretament la protagonista, que es diu Cali, li encantaria ser, és aquest personatge que sempre li encantaria ser la voz cantante, literal, no? Aquesta cantant protagonista de l'obra, però és que la veu pues, no l'acompanya, òbviament. Llavors explica que de nen es va quedar super meravellada, encisada pels miserables, però que el seu no era cantar, ho va anar descobrint, com segurament molts de nosaltres ho hem anat descobrint durant els anys, no? Que era com... No. O sea, ni voz, ni ritmo, ni nada.
A mi m'ha passat al revés, eh?
A tu al revés. Llavors, què passa? Que al descobrir que no té aquesta qualitat de veu, diu, hòstia, però jo necessito el món aquest teatral, no? Llavors, el que fa és optar per posar-se darrere les bambalines. Llavors, en el cas que ens ocupa, que és aquesta obra de teatre de l'institut, el que fa és acabar sent la cap d'escenografia, no? Llavors és un còmic que és bastant interessant veure com es crea un espectacle. Òbviament en un format petit, no estem parlant de Los Miserables, no? Però estem parlant de veure com es gesta, i sobretot des d'un punt de vista, inclús diria, amateur, perquè al final són alumnes. És un crèdit que han de fer, vull dir que és gent que vulguis o no, d'alguna forma... No dic que es vulgui dedicar a això, però bueno, en part és com dir aquella optativa que has volgut agafar perquè t'interessa, no? I veiem des dels càstings, no? Els passos a seguir per aconseguir una mínima bona il·luminació. A vegades també passa con los cortos, no? És poca pasta i que quede resultón, no? Llavors aquí també es veu molt això, no? L'estructura de l'espai escènic, que és una cosa molt important, que el còmic ho descobreix bastant, de com es treballa l'espai. Que és una cosa superimportant. En cinema és molt més acotat, en teatre, no? Molts cops l'espai és el que veu l'espectador, vull dir, tu no li acotes un espai concret a vegades, no? O sigui, el cinema, el pla és el que et delimita, no?, l'espai.
Clar, mira, això precisament és, res, un incís, però és precisament una cosa molt característica de Hong Sang-soo, que treballa sempre sobre un espai, i això també és el que el fa molt teatral.
Pues mira,
això és l'antítesi del cinema, no? On tu,
exacte,
com has dit,
exacte,
amb el teu llenguatge cinematogràfic va generar un espai moltes vegades totalment diferent a l'espai real. sí, no? L'espai físic.
Exacte. Llavors, és com estructures aquest espai escènic, no? I després com també t'inspires, no? Perquè a més l'obra és d'època. Llavors ella, com a cap de escenografia i cap d'art, no? El que fa és aquesta inspiració, anar a les biblioteques... És molt interessant també el procés creatiu, no? Que tenen els personatges. De fet, ella destaca un llibre que és com el prefe total, que m'imagino que deu ser el preferit també de molta gent que es dediqui a això, no? Que és un recull de fotos de decorats de Broadway que està publicat el 1932 i s'ha reeditat 34 cops. O sigui que jo entenc que és, bueno, a mesura que han passat coses totxes, no?, per Broadway, doncs s'han anat afegint. I ja que estem parlant de teatre, el còmic, òbviament, fa servir una estructura totalment teatral. Els actes, no? O sigui, tota l'estructura està feta molt així. Però és que no només parla, òbviament, de com es fa aquest... Aquesta obra de teatre és com el leitmotiv del còmic, però a partir d'això tracta altres temes de forma lateral. Té aquest humor, ja he dit abans, bastant blanquer, però que té aquests toques amorosos, no?, de relacions. Al final és l'institut, coi. O sigui, al final l'institut què vas a fer? No vas a fer obres de teatre del 100% del dia, no?
Digue'm la veritat, tio, tu has fet el teu cura amb aquest llibre com a capçalera, com a guia, de com s'ha de fer.
Exacte, exacte. Bueno, toques d'amor a l'estil molt, perquè ens posem allò una mica Scott Pilgrim, allò, algo amoroso, desamors, amors creuats... Com encaixar en una època difícil com és l'institut, no? Aquest és el gran tema, no? Potser també quan toques alguna cosa a l'institut, aquestes típiques, ja que parlem a vegades de pel·lícules, de temes de com encaixar la identitat que es creu un mateix.
Això, que n'estan parlant dels monòlegs també, no?
Exacte, el còmic entra molt amb la identitat, i no només amb la identitat d'un mateix així, o sigui, a l'encaixar amb les amistats, sinó també la identitat sexual, i en certs casos també, doncs, parlar d'una forma més bastant interessant de l'homosexualitat amb els xavals d'institut, en termes teatrals també, o sigui, fa metàfores bastant, bastant xules. I també aquestes pors i inseguretats de l'edat, bueno, i no tant de l'edat, perquè també hi ha professors que surten per aquí al mig que a vegades penses, nois, aquí no passa l'arròs, per les inseguretats.
Us puc dir que estan pitjor els professors que els alumnes.
Segurament, segurament, perquè s'han adonat que, hòstia, que allò que pensaven que al cap de 10 anys ja estarien bé, no, encara continua malament.
Ho arrossega.
I després, sí que és veritat que hi ha molts conflictes interpersonals, no?, diguéssim, amb aquests amors, desamors i tot això, però també hi ha un conflicte, òbviament, evident, que és el conflicte de l'obra teatral en si, i no del fet de generar una obra només, sinó és el fet de viure la creació de l'obra. Perquè al final de tot el còmic és quan es representa l'obra, però tot el procés, hi havia moments no tan radical, però que em recordava això del Vivir Rodando, inclús aquestes pel·lícules, no?, del Living Oblivion o la de Lux Eterna, no?, Lux Eterna, sense ser tan destroyer, aquesta última proposta del Gaspar Noé, però que veus aquestes bambalines del cine, en aquest cas del teatre, i veus tot el follon que suposa els maldecaps i realment tot el que comporta crear, a més, des d'un punt de vista, ja us dic, amateur, mínimament amateur.
Però basant-te també, entenc que ells, encara que estan adaptant una obra, s'estan basant molt, pel que veig, no?, amb les seves intimitats, no?, que acaben estan projectades.
I a més és interessant,
en forma de ficció.
A més,
els seus drames.
Exacte. I a més no només això, sinó que hi han problemes pel mig que han d'anar solucionant, entre ells, per exemple, que cauen certs actors per certes històries, o s'han de reinterpretar el text perquè sigui d'una altra forma. Llavors, també és interessant com és una reflexió també de com aquestes obres que semblen a vegades molt clàssiques les pots reinterpretar, no? Perquè potser inclús un personatge femení sigui masculí, o coses que semblen molt superficials però que després a l'hora de posar-ho en pràctica, aquestes mirades que dèiem abans de rebuig, no? Si veus de cop, per dir-ho així, un Shakespeare amb dos homes enamorats, potser et semblaria, no? Per certa gent diria, ep, per aquí no toques los clàssicos. I res, per acabar, perquè realment és una proposta, ja us dic, molt senzilla, és una editorial que es diu Editorial Maeva, no l'hem portat mai aquí, i a més el traç és així com molt... És molt cartoon, és molt... Ja heu vist una mica...
El traç de dibuix. Té un punt naïf,
sí,
no?
Sí, és molt naïf, és una història molt, molt, molt simple, però en realitat és simple, però en el bon sentit, és naïf, és un d'aquests còmics sense complicacions, sense pretensions, que realment, allò, ara, en ple estiu per llegir allò de tranquis, va superbé.
Sí, veig que combina molt bé amb les projeccions que hem, no?, amb els exemples que hem portat avui.
Sí,
des de la perspectiva,
també us dic, no sé si marida molt bé anar a veure la galàxia de Lufiérnagas i llegir això, perquè...
La idea de la identitat la posada en escena simple però que pugui tindre una complexitat argumental, no? I això recuperant Hong Sang-soo.
Sí.
En el fons, no? Lo simple moltes vegades pot ser molt potent, molt punyent.
Sí, també. Sí, sí. I res, doncs ens despedim ja de
la vida, no?
De la vida, de la vida, de la vida. Ens anem a prendre la fresca.
Pel cul?
Anem...
Una estoneta.
Ens anem ja de vacances, que ja toca. Ens veiem, sobretot, no? Al setembre. Esperem ja tenir també un tercer component fix, que és el Carles, aviam si ja...
Bueno, anem a veure. A mi ja m'agraden, eh? Aquests Carles aquest amb Carles, cabell no? Llarg i... Sí, sí, i els que van canviant. A mi ja m'agrada, eh? Vull dir que... Sí.
No, no, ja anirem fent rotació, perquè ja comencem a tenir una mica de filera de gent que pot arribar a venir, l'Edgar Moreno, el
por
mític
ejemplo,
que ens va posar la veu de Valero
de
Sant Martí.
Tenim gent esperant per poder
tenim
vindre.
Gent, hòstia, tenim gent.
Però no tenim temps, ho sento. Ja us formarem.
Jo puc fer la transició, si voleu, eh? Cap al Carles, cap també. A aquesta identitat
també.
Desitjada.
Llavors no recomanem res, perquè més que no hi serem.
Va,
no?
Ràpidament.
No, així, amb la cançó ja que sona de fons, bueno, aneu a veure The Human Who Run, de Hong Sang-soo.
Sí.
Això molt important. Em sembla que tu volies recomanar una pel·lícula de videojocs. Hòstia, el Ferran
li encantaria. Hi ha una pel·lícula que és Free Guy, interpretada per Ryan Reynolds, que a més ara estan ja fent a tope la promo i té molt bona pinta.
I de fet l'han deixat molt bé.
Sí,
eh?
L'estan deixant molt bé.
L'està deixant molt bé.
Jo sincerament l'anava a veure per friquisme, perquè al final és un personatge, el que se'n diu un NPC, no? Mm-hmm. Aquell personatge no jugable dels videojocs. Què passa si en una pel·lícula, no? Pues la vida d'un personatge així. Però jo crec que l'estan deixant molt bé, o sigui que s'haurà de veure.
I jo us recomano així ràpidament una pel·lícula de Naomi Kawase, Madres Verdaderes, reflexiona molt sobre la identitat però també la identitat com a mare, i després una pel·lícula finlandesa que es diu Dramas de Hierro, Dames de Hierres, presència molt femenina amb dues pel·lícules, tanto en Dames de Hierro com en Madres Verdaderes, i de nou, The Woman Who Ran.
I jo ja, si l'Oriol ens ha de matar, no, que ens mati a tots tres, no? Puc fer també una
petita
recomanació.
Corre.
Doncs us recomano que aneu a veure la dona del tercer segona, amb Laura Márquez, que estarà a la sala Atrium. Evidentment, els monòlegs que hem parlat, si tenen continuïtat, Ximpanzé, evidentment, al Teatre Gaudí, Estigmes, a la sala Flyhard, amb la Concha Milla, i aneu a, no és un monòleg, però aneu a veure la Filomena Marturano, de la companyia Perla 29, perquè evidentment veureu un preciós monòleg interpretat per la Clara Segura, que us deixarà també clavats a la cadira com el monòleg de la Galàxia de Luciérnagas.
Escolta, i què cony? Jo foto un monòleg d'una hora i mitja a la Casa Vicenç, dia sí, dia no. Venim a veure.
Bueno, gent, emparats, empanades, ens veiem al setembre, tornada de vacances i fins la propera.
Gràcies per adeu, invitar-me i gràcies, Oriol.
Adéu, gràcies.
I tant,
gràcies, Roser.
Més que benvinguda. Ben tornada.